El passat dimarts, 22 d'octubre de vesprada, el correu dels serveis informatius de Ràdio Pego va rebre un correu d'Atzaila amb una carta de la Comissió de Marjal i Patrimoni de l'Associació Cultural titulada Rascant pel Terme. En aquest document exposen que durant una de les eixides que organitzen per a conèixer el patrimoni natural i d'altre tipus que tenim al terme, doncs es van trobar unes restes interessants que van notificar a l'Arxiu Municipal de Pego. Comunicació que es va notificar al seu temps a un ens supramunicipal i va vindre a inspeccionar el jaciment, a localitzar-lo i a valorar les troballes, el cap de patrimoni d'Alacant i dos arqueòlegues de la Universitat d'Alacant. El que porta a reflexionar a Atzaila sobre el ric llegat arqueològic que atresora Pego i com la inexistència d'un museu arqueològic suposa la seva dispersió en diferents instal·lacions expositives d'esta índole. Per evitar això i per a intentar posar Pego i el seu ric llegat arqueològic en el lloc que li correspon, Atzaila proposa la creació d'un museu arqueològic al poble. Asseguren que ja han estudiat la seva viabilitat i és factible. De fet, també li han traslladat a l'alcalde esta iniciativa i asseguren que li va caure bé. Per a saber-ne més sobre esta proposta de museu arqueològic, tenim amb nosaltres a Vicent Morera. Hola.
Hola, què tal?
Molt bé. A Domènec Pons. Hola.
Hola, bon dia.
Fernando Sendra.
Bon dia, bon dia.
I Salvador Ferrera. Bon dia.
Bon dia.
Amb ells volem, doncs això, aprofundir en esta proposta, que almenys és cridanera, perquè comencem pel principi. Què vos porta a concloure que Pego necessita un museu arqueològic per a aquelles persones que no han llegit esta carta de Rascant pel Terme? Qui vol començar?
Hem de saber que a Zaila, en els seus estatuts, l'estatut més important que tenim és que estem per la defensa del patrimoni històric de Pego. Clar, quan treballem per comissions, perquè Zaila és una associació que n'hi ha diferents comissions, nosaltres som la comissió de patrimoni i de la Marjal, o de la Marjal i patrimoni, que més dona, nosaltres som aficionats, podríem dir, a recórrer el terme, a seguir a tot allò que va fer Carmel Giner, i també n'hi ha altres persones al principi. En aquest moment no me'n recorde. Santa Maria sí que ho sabrà, les persones estes. No, Bernardino, Hortolà...
La no? Fàcia que tinc no em deixa ara plegar... Ja eixirà el nom, no patim.
Bueno, també que Bernardino era un altre, Bernardino Hortolà i altres persones que al principi del segle XX pues, també es preocupaven per tots els jaciments.
Bernardino Sastre.
Bernardino Sastre, perdoneu, efectivament. Bueno, total, que nosaltres som un grup de persones que són prou, també que són 10 persones en la comissió. Si són 4, però realment són 10, que estem molt preocupats pel tema. Clar, sabem que n'hi ha molts jaciments arqueològics a Pego interessantíssims, que estan tots abandonats. Estan tots abandonats perquè no hi ha una persona responsable de la seva custòdia, de la seva... de gestionar-lo, de la seva gestió. Perquè realment, si n'hi haguera una persona responsable d'esta gestió, aleshores... sabríem tots els jaciments que tenim, sabríem com demanarien subvencions per poder excavar-los, per poder treure la llum, i inclús es trobarien coses molt interessants que a tota la societat pegonera pot interessar. Uh-huh. Efectivament, no sols a la gent com nosaltres, que som aficionats a l'arqueologia, sinó també als escolars de Pego, inclús turísticament seria molt interessant. Ens porta això, ens porta a demanar el Museu Arqueològic perquè sabem que altres pobles, inclús més menys que Pego, com és Xaló, van convertir el seu museu etnològic, trobo que es diu, a Museu Arqueològic. Uh-huh. I nosaltres tenim un museu etnològic a Pego. I una persona que treballava per l'Ajuntament de Xaló, que era tècnic C, podien dir, el van passar a tècnic A, siguen actualment de l'arqueòleg municipal de Xaló. Sabem que allí tenim més que nosaltres, perquè nosaltres vam estar allí parlant amb ells, mm-hmm. Es van portar de categoria, van portar molt bé a nosaltres, es van mostrar el seu museu, ens van dir com van passar de ser un museu etnològic a museu arqueològic, i nosaltres vam dir, nosaltres estem en les mateixes condicions, tenim molts jaciments que estan completament abandonats. Ja sabem que un jaciment abandonat sense una persona responsable significa perill d'espoliació, perill de perdre per a sempre. Perill de perdre la nostra història, la història de Pego per a sempre. Uh-huh. I això ens va portar a parlar, demanar cita amb l'alcalde de Pego per a poder demanar-li exactament això. Que no voldríem que això seguirà passant. Ens agradaria que les troballes que poden descobrir a Pego es puguin quedar a Pego per benefici de tota la societat pegolina. Uh-huh. Bàsicament això.
Perquè fins ara no sé si hi ha algunes troballes que en este cas sí que s'han inventariat i sí que estan doncs, custodiades. On estan aquestes troballes? On podem localitzar-les? Salvador.
A veure, n'hi ha quatre museus, bàsicament, com és el CIP de València, el Marc d'Alacant, el Museu de Gandia, el MAGA i el de Dénia. Aixòs, bàsicament, són els que han arreplegat totes les troballes que s'han fet a Pego. Mhm. Ells són els que custodien avui en dia tot el que s'ha trobat ací. Clar, si aplegàrem a tindre un museu ací a Pego, museu de prehistòria, que inclou també la història, o sigui, no perquè siga prehistòric no inclou lo de més, o sigui que és des de la prehistòria fins avui. Clar, totes aquestes troballes que s'han fet abans de que es monte un museu a Pego, les podríem reclamar d'alguna manera i, si no totes, algunes suposa que podrien vindre a Pego per a poder muntar un museu. De fet, aquestes troballes ja es van exposar fa un temps, en el 2017, trobo que es van exposar. Uh-huh. I n'hi han moltes més coses, però clar, això seria extendre-nos molt. Perquè a banda de troballes materials, també n'hi ha troballes culturals, com puguen ser els descobriments que va fer Nando i companyia de les pintures rupestres. Uh-huh. O sigui que no sols és un trosset d'algo, sinó la pintura esta o la pintura aquella. I més que n'hi haurà per descobrir. Uh-huh. Però bé.
Fernando, que el tenim ací, ha descobert pintures al terme. Quan les vas descobrir, què vas sentir? Perquè això no es fa cada dia. Com saps que estàs davant d'una troballa que pot ser única i que, a més, pot tindre al darrere, doncs, a banda de moltíssims anys d'història, un valor patrimonial important?
Bueno, al principi va ser tot degut a l'incendi que va lleure en el 2015, si no recorde mal.
Uh-huh. 2015, sí.
I a partir d'ahir, pues, tot això va vindre perquè estaven des d'un institut de Dénia que volien fer un càmping en Pego i volien fer un tipus de senda perquè connectar el càmping en les sendes. I nosaltres simplement dic, che, pues va ser una idea, m'anem a pegar a mirar a veure com connectaríem el càmping, que no sé jo. I va ser en aquest moment que vam veure la coveta i vam veure la primera pintura d'això. I en principi jo no m'ho creia, dic, che, serà veritat això, no ho tenia clar de tot, però després ja és quan vam donar part i això als serveis de Alacant, de patrimoni, pues vam vindre i vam catalogar i va ser, pues, la primera que vam veure. I, pues, és una sorpresa perquè a Pego, pues, està fins a aquesta fecha, s'ha dit molt per ell que se n'han vist de pintures i això, però, bueno, jo no havia vist cap. Uh-huh. I això va ser la primera. I després ja vam veure dos més, vam trobar dos més, i bé, molt content d'haver fet aquesta tasca, no? I és una sorpresa de rebatre. I, bueno, ha passat el temps, tot està igual i és una llàstima que es conserve igual, jo què sé. Al millor, si es conserve així, no, pues, no dona peu a que vagin allí i puguin fer qualsevol barrabassar. Uh-huh. Però també donaria gust que diguin, xe, pues anem a protegir-ho i anem a, no sé, que es protegisca. Que això és una tasca nostra també que estem reivindicant, no?
Uh-huh. Perquè quan parles de protecció, ací Vicent Morera, que té una connexió bastant estreta amb la Vall de Gallinera, allí sí que se sap, si no recordo malament, que hi ha hagut expoliació de fins i tot pintures rupestres.
Efectivament, l'abric de Benirrama, l'abric número 1 de Benirrama, es va si no recordo mal, 1994, crec que va ser, o 93, que es va... algú de celebrat, pues va anar i en una radial va tallar la paret i es van dur dos conjunts de pintures que possiblement alguna fins i tot es degué trencar perquè conforme estava de malament i bueno, i es veu allí, no, com està arrencat de la paret. Clar, i això es va fer estaguent protegit de l'abric, és a dir, en aquelles condicions estaven protegides, però clar, amb una radial, pues, bueno, i en un moment en què tot el món està fent les seues coses al poble i això, pues, senten una radial i veiem, ei, pues, algú està tallant llenya o el que siga, no? I bueno, després s'ha protegit millor aquest abric i l'altre que també és visitable, i actualment tenim dos abrics visitables i per a fer una visita autoguiada, és a dir, que n'hi ha cartells informatius, explicatius sobre el que es pot veure allà.
Perquè estem parlant, per tant, d'un museu, tindria com una seu fixa a l'interior d'algun edifici, però a banda tindria eixa part, no?, també a l'exterior, que ens podria portar a veure eixes pintures rupestres, esta o alguna altra que es pugui haver trobat i que no es diga per no escampar la notícia i que puguem tindre expolis, no?
Sobretot el fet de tindre un museu i una persona encarregada del museu, un arqueòloga o arqueòleg, implica que aquesta persona vetla per els jaciments arqueològics del terme o del que doni l'abast el museu, no? I això significa també que si n'hi ha una troballa, pues, és la persona indicada per a veure el que és, la importància que té i comunicar-ho si cal a altres estaments superiors, no? Però sobretot és important perquè a partir de tindre un museu i tindre una persona que coneix el tema, es poden demanar subvencions per a fer excavacions quan hi ha algo interessant que excavar. Val? Uh-huh. De l'altra manera, no es demanen subvencions perquè no se sap on posar les troballes que es puguen fer moltes vegades, i com no siga algo super molt interessant i algo sorprenent, que evidentment moltes vegades fa falta excavar un poquet per a trobar alguna cosa interessant, uh-huh, aleshores ens quedem sense poder conèixer la nostra història realment, no?
Com la troballa que fa no molt s'ha donat a conèixer de la cova del Randero, no? Per exemple, a Pedreguer, que, clar, són X temps d'estudis, d'excavacions en campanyes diferents que porten després a anàlisi, o sigui, que comporta també l'anàlisi molt detallat de cada objecte per a després, doncs, portar aquest tipus de conclusió, no?, per dir-ho d'alguna manera. No sabem si així tindria les mateixes conclusions, però està clar que alguna cosa trauria la llum. Comenteu en la carta que des de l'Ajuntament s'han compromès a estudiar la iniciativa que heu posat damunt la taula, de valorar les opcions de la proposta. Vosaltres heu comentat que veieu que és factible, que es pot dur a terme al municipi. De quant de temps estaríem parlant? O si això anarà avant, de quin termini estem parlant?
A veure, sí que sabem que allò que en tenim, perquè on estava abans la biblioteca, uh-huh, en la mateixa Casa de Cultura, és un lloc idoni per a poder posar el museu arqueològic, inclús el enològic. També sabem que hi ha persones treballant a l'Ajuntament que tenen el títol d'arqueòleg i podien fer el pas. Quant de temps? Aleshores, si l'Ajuntament volguera i estiguera decidit a fer-ho, pues, també que es van dir que cal presentar un projecte, i pensem que en menys de 4 anys podia ser factible, perfectament, uh-huh, perquè tenim el lloc, podia ser que tinguem una persona que podia picar el bot per a treballar allí, i faria falta simplement, pues, que fer la gestió del projecte, uh-huh, un projecte que, bueno, que no creiem nosaltres que costaria molt de fer. Evidentment, pensem que menys de 4 anys, menys de 4 anys, uh-huh, podria ser.
Aquest projecte el presentaríeu vosaltres, pregunte, des de la ignorància, el podeu presentar vosaltres, l'hauria de fer l'Ajuntament, com està la cosa?
L'han de presentar persones tècniques, l'Ajuntament hauria d'encarregar a persones tècniques per a que facin el projecte. Tècniques des del punt de vista arqueològic i des del punt de vista arquitectònic també,
Sí, hauria de ser multidisciplinari.
Arquitectura o arquitectura tècnica, o no ho sé exactament, però segur que faria falta tot això també per a incloure el que serien les troballes. No?
Nosaltres estem disposats a ajudar en tot el que faci falta per a poder aconseguir tindre un museu de prehistòria a peu. Però, clar, tot depèn dels qui decideixen. Ells són els que tenen que valorar si es convé o no es convé. Uh-huh. Ahí està la cosa.
Perquè ho hem comentat així més o menys, no? Però què aportaria un museu d'aquestes característiques a Pego? Uf, diu Salvador, uf.
Bàsicament, el que anem a aconseguir en un museu és reconstruir la nostra història. Això és el més important, crec jo. Recuperar el patrimoni, aquest patrimoni que està per ahí dispers, i evitar que desaparega, que s'espolie, que es perda, que... I sobretot això significaria treball per a investigadors, investigadores, persones que puguen treballar en els jaciments, podria suposar interès per a vindre a veure'ls i, per tant, turisme. D'un cert tipus, vull dir, turisme interessat en la cultura, en el patrimoni, en la història, i evidentment una vessant molt important, la educativa, de cara a les escoles, no sols per als xiquets, sinó també per a la gent gran que volguera aprendre a partir del que tenim, no? Del que es trobi. Aixes, jo crec que són les tres principals facetes que ens aportaria el museu. No? El museu, no?
Jo incidiria molt en aquesta part última, la part docent. Uh-huh. Es podria traure molt de profit perquè una de les assignatures que s'estudien a les escoles és precisament la prehistòria. I no és el mateix veure-ho en un llibre que anar directament a un lloc que t'ensenyen el que n'hi ha i el que no n'hi ha. I els xiquets, pareix que no, però són unes esponges.
Una cosa que a mi m'atrau molt i crec que jo desconeixia, no?, és la manera com treballen els arqueòlegs. Que això queda molt quan es fan tallers d'aquest tipus de mostrar als xiquets, als xavals, més grans o més menuts, com treballen, com pintaven els prehistòrics, de quina manera s'arriben a determinades conclusions. És una passada.
Que precisament és una de les funcions d'un museu. O sigui, no sol és exposar, sinó ensenyar.
Bueno, cal dir també, perdoneu que vos talli un poc la història, que no sols importa la prehistòria. Nosaltres en el Zaire fem ja fa sisè, que fem unes jornades sobre història i patrimoni, i cada any portem persones especialitzades, hem portat així persones molt importants en el món de l'arqueologia. Ignasi Grau, hem portat a Josep Antoni Gisbert, hem portat, no me'n recordo mai, l'home, que és vicedirector de les excavacions de Pompeia. Ja hem portat persones especialitzades.
Fins i tot des de la comissió, Ferran Naia, com a arqueòleg que és.
Exactament.
I com a Pegolí, que també és una persona que coneixedora de tot el patrimoni que tenim i que també... Pues,
és dir, que sempre ens hem basat en gent que sap de la prehistòria, de la història, i estem deixant-nos a banda una cosa molt important que tenim a Pego, que és el monivert. El monivert és sumament important a Pego i sempre ha estat oblidat completament. A més, tenim poblats importantíssims, però sumament importants, que no té ni una mínima excavació, que si tinguéssim un arqueòleg municipal, qui sap què es podia trobar allí? Perquè no sol és Ambra, també tots els Tossalers de Bullentó, la Muntanyeta Verda, tenim molts poblats llibres interessantíssims. I és, si tinguérem un gestor, un arqueòleg municipal, ell es dedicaria a gestionar això, a poder demanar subvencions, a poder incrementar el nostre patrimoni. I una cosa vull dir també, recordeu, és que és molt anecdòtic la troballa de la necròpolis de Castelló, a la partida de Castelló de Pejo. Allí es van trobar, no sé si recordo, 8 o 9 tombes, que per si bé pensaven que eren visigòtiques, sembla que són bizantines, de l'última època bizantina, i allí es van trobar, en les persones que estaven enterrades, uns aixovars sumament importants de plata. Uns aixovars que en aquella excavació, nosaltres no teníem museu, es van portar al Museu de Dénia, i sabem, s'han enterat, que no s'han exposat mai en la vida, que estan amagades en el magasin del Museu de Dénia. I nosaltres, a mi, realment, a nosaltres ens causa un dolor tremendo això, que unes troballes tan sumament importants estiguin amagades, que no es puguin ni siquiera veure ni visitar. Això, evidentment, si nosaltres tinguéssim un museu arqueològic, això no passaria. I el que estem parlant des del món escolar, fins a les societats en general i fins a turísticament, seria un valor importantíssim que li donaríem a la nostra història.
Mm-hmm. Bueno, a no ser que ara vagin a exposar, ja que han renovat un museu de Dénia, i potser ja
estan exposats. Sí, però això fa que ha passat, potser no s'ha donat temps encara.
Igual estan exposats, no ho sabem.
I també les pintures rupestres, perdoneu, que es van descobrir, estan completament obertes a que vagi qualsevol i les arrenqui. No estan protegides. És a dir, que nosaltres també demanaríem, i que Ole també demanaria, perdoneu. L'alcalde municipal també demanaria una protecció d'aquestes pintures rupestres, que són les primeres que es van trobar, l'equip de Nando, els amics de Nando i tal, i és una llàstima que estiguin com estan, perquè estan perdent-se.
No estan perdent-se, estan allí.
Estan perdent-se en el sentit... Bueno, perdoneu, la paraula perdent-se no. Potencialment es podien perdre, perdoneu.
No tan sols hi ha pintures a Pego, també n'hi ha gravats.
Uh-huh.
I, clar, per a poder que perdure una cosa d'estes, tens que documentar-ho. Tens que fer algo que diga que en eixe moment eren d'eixa forma, perquè passaran 50, 100 anys i no estaran igual. Tindràs que veure la documentació d'eixe entonces per a saber com estaven. I clar, no soles per lo que puguen fer, pel vandalisme que puga haver, també per la meteorització química, conforme siga. Tot incideix en la destrucció d'aixes coses. Per tant, quan tantes les documentem, antes quedarà un testic de com és en eixe moment cada cosa d'estes.
Perdona,
sí,
Sara,
sí, clar,
és que és una llàstima anomenar-lo, és Llorenç Alapont. Mm-hmm. Llorenç Alapont és un arqueòleg especialista en el món funerari romà. I, I clar, caldria dir-ho perquè va vindre sí.
Sí, va excavar. És un dels directors de les excavacions de Pompeia.
De Pompeia, bueno, és una persona molt important. Bueno, es va portar a nosaltres i la seva conferència va ser excepcional. I és un especialista en els enterraments, com per exemple el de la necròpolis de Castelló, que està torna a estar abandonada, torna a estar tapada i no es veu ninguna tomba. És a dir, una llàstima que no es gestioni millor.
Doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més, perquè jo crec que amb tots els elements que heu anat traent, sí que la gent que ens pugui escoltar pot imaginar-se, no?, la importància o la utilitat de tindre un museu de prehistòria a Pego i també el valor que poden, bueno, que tenen, no?, totes aquestes troballes que s'han fet o que en un futur es faran, perquè vosaltres continueu wishing i continueu doncs...
Notificant
i bueno, descobrint, sí, podríem dir descobrint, no?, totes sí. Aquestes qüestions i posar-les en valor.
Jo voldria des d'ací fer una crida a l'Ajuntament, no?, animar a l'Ajuntament a valorar el nostre patrimoni arqueològic, perquè no fan falta moltes inversions per a traure a la llum. Tenim un ric patrimoni al nostre terme i qualsevol xicoteta inversió que es faça repercutirà en multiplicat per, no sé, per 50% aquesta inversió. Perquè, sobretot, per al coneixement de la gent que vivim ací i, bueno, i per al que vulgui assabentar-se del que tenim, no? Mm-hmm. I, per tant, no sé...
Però sí, també és veritat que sabem que hi ha més jaciments que estan per tocar, que ho sabem, això no es pot comentar perquè evidentment
No, no, per això jo no he preguntat ni on estan ni res. Però
que si no n'hi ha algú, algun especialista en el poble que siga a punta de llança per anar inspeccionant i anar quadrant tot
conforme tinga
que ser, nosaltres no som ningú per a fer això. De fet, quan veiem algú, ho traslladem a l'autoritat que toca. Però si hi hagués aquesta persona, pues, entonces ja es podria canalitzar tot millor i seria tot més senzill, i sobretot de les subvencions que a PEU d'aquest estiu no n'arriben. Uh-huh. No n'arriben, i entonces seria una manera de poder treballar més, i no n'hi ha pressa en traure tot això. Els jaciments estan ahí, no passa res. Si a ningú hi passa pel cap d'anar i espoliar, no? Uh-huh. És el problema. Però si existís aquesta figura, pues, tot aniria millor, això està claríssim.
I sobretot s'aniria fent passet a passet,
passet, a passet,
no? Perquè ara actualment no es fa res en aquest camp,
no es fa res.
I de l'altra manera, doncs sí que, doncs ara això, buscant sempre allò que té més rellevància, no?
I jo diria que des del Paleolític Mitjà fins avui n'hi ha més de 50 llocs, probablement quasi tots siguin jaciments, que n'hi ha molts d'ells que estan inèdits, ací a PEU. Uh-huh. És una
assignatura
potencial pendent. Molt gran. Uh-huh. Molt gran per a
tenim
poder
una
fer...
riquesa extraordinària, sí, sí, sí. I no es coneix.
Sí, o sigui, que és des de fa molts anys fins avui. Hauríem de traure això per acabant.
És que PEU és la millor terreta del món i des de la prehistòria que està habitada, clar, i bueno, i s'ha fet... Bueno, ha viscut així la gent, molt.
Concluïm que és una inversió, nosaltres pensem que és una inversió de futur i econòmicament molt viable. Mm-hmm. Per això estem demanant.
I tornem a insistir que ens posem a disposició de l'Ajuntament per a que,
però que calga.
El que faci falta de connectar amb l'Ajuntament de Xaló, que són els que ja ho han fet, el que siga, el que puguem fer per a la nostra part, que tampoc és que siga gran cosa, però bueno, almenys sí que tenim les ganes, l'espenta per a tirar endavant tota esta idea, no? de recuperar el nostre patrimoni.
Bueno, hem de tenir en compte que posar la idea damunt la taula i que comenci a parlar-se de la qüestió ja és un punt important, és un punt de partida per a poder arribar a algun lloc, que això també s'ha de valorar.
Exacte.
Doncs esperem notícies de la Comissió de Marjal i Patrimoni d'Atzaila per a veure com marxa esta proposta, si té doncs ecos de viabilitat, que segons vosaltres les té, però que sí, finalment doncs, arriba a esdevenir una realitat. Moltes gràcies per explicar-ho.
Gràcies a Ràdio Pego per atendre-nos. Gràcies.
Adéu.
Adéu.